COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Hola, família, què tal? Molt bona tarda, benvinguts a Esports Cope i gràcies per escoltar-nos. Està reunida la junta directiva del Barça bàsicament per estudiar on acabarà l'equip la temporada. Fins ara sabem que els passes de temporada per l'Estadi Olímpic de Montjuïc estan extesos fins al 23 d'abril i poca cosa més. Més enllà d'aquesta data, quedarien per disputar-se a casa una hipotètica semifinal de Champions i dos partits de Lliga, el Clàssic, ni més ni menys, i un Barça-Vila-Real. El Barça manté l'esperança i com a opció prioritària, tornar al Camp Nou, jo ho sento, però ja no m'ho crec. Seguir a Montjuïc pot estar complicat perquè hi hauria concerts. Es dona per fet que els Rolling Stones obririen gira a Barcelona el mes de maig, però el cert és que els concerts no estan anunciats encara oficialment, i això en una gira d'aquesta magnitud no és habitual. Així que si al Camp Nou no està, si a Montjuïc no es pot, el Barça podria veure's obligat a portar el Clàssic a un altre estadi fora de la ciutat. Sigui com sigui, que no sabem a tres mesos vista on acabarà el Barça la temporada, és un nyam més. Pendents d'aquesta junta directiva que està en marxa i pendents també de l'última jornada de la fase Lliga de la Champions. El Barça ja classificat pels vuitens de final rebrà l'Atalanta, que s'està jugant la classificació pel top 8. El Barça és baixa Christensen, s'ha lesionat el Soli, estarà 3 setmanes de baixa, Olmo és baixa també, Pedri està recuperat de la seva indisposició i atenció que l'Atalanta es presenta sense el seu millor futbolista, Lookman, que es va lesionar el genoll en l'entrenament d'ahir. De seguida escoltem a Hansi Flick, que ha confirmat que demà tornarà a jugar Chesney a la porteria. El Girona eliminat, tanca demà a Montilivi, rebent l'Arsenal amb les baixes de Miguel, Blin, Creixi i Gazzaniga. Ha estat, de fet, està encara l'Albert Díez a Girona, pendent de la roda de premsa de Mitchell. Continua la batalla amb Martín Presa, el president del Rayo. El Real Madrid tancarà el camp del Brest. Té al Madrid pràcticament impossible entrar entre els vuit primers. Vinícius baixa pel partit per sanció. I l'Atlètic de Madrid tancarà el camp del Salzburg. Si guanya, estarà també entre els vuit primers. Recordo, tots els partits, 18 partits demà, tots alhora en horari unificat. Ens espera un tiempo de juego a la Cope històric. L'Espanyol ha fet oficial la sortida de Cardona, torna al Saint Etienne. En bàsquet s'ha confirmat oficialment, era un secret a veus, que la Final Four de l'Eurolliga es disputarà a Abu Dhabi del 23 al 25 de maig. I arrenquen els quarts de final del Mundial d'handbol. Avui tenim Croàcia-Hongria a les 6 de la tarda i França-Egipte a partir de les 9. Avui comentarem la jugada amb Emilio Pérez de Rozas i Tomàs Guasch, balla parella, i les preguntes del dia Esports Cope que us formulem, com sempre, via Twitter. En clau Barça, us demanem que voteu pel millor jugador de la temporada fins al moment. Esteu votant per Yamal al 11%, per Rafinha la gran majoria al 72%, per Pedri al 15%, per Lewandowski al 2%. En clau Girona, Estuani va ser titular per obrir la Champions, ha de ser també titular demà, esteu votant que sí al 86%, que no al 14%, i en clau Espanyol us preguntem quin fitxatge serà el que adquirirà més importància a la plantilla. Esteu votant per Urco al 6%, la majoria per Roberto al 82%, per Pablo Ramón al 12%. Marc Peirés està al control de so, Edu Badia a la producció, us parla Joan Batllori, passant 8 minuts de les 3 de la tarda, això està en marxa, la pilota ja roda Esports Cope.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Entonces todo era mentira, lo de que me amabas, lo de que querías ser la madre de mis hijos, lo de que naciste en Retuerta del Buyaque.
No, lo de Retuerta del Buyaque era verdad.
Júramelo, júrame que eres de Retuerta del Buyaque.
Es una pena que mañana todo el mundo se acuerde de Retuerta del Buyaque cuando podrían estar acordándose de tu marca. Es lo que tiene anunciarse en la radio, que genera más recuerdo que ningún otro medio y la escuchan el 76% de los adultos españoles. Por eso, si eres responsable de una marca, hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Seguro que se lo dan a Bellido.
No creo.
Y por su capacidad, desempeño y volumen, el empleado del mes es Bellido.
¿Ves?
Perdón, Berlingo Van, Jumpy Jumper.
La gama líder para triunfar es la de comerciales Citroën. Desde 19.400 euros todo el confort en térmico o eléctrico. Descubre más en tu concesionario.
Citroën.
Consulta citroen.es.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Les 3 i 10, comencem l'Esportscope d'avui dimarts, que tenim Champions, tenim Barça-Atalanta demà a l'Estadi Olímpic de Montjuïc, anem a la ciutat esportiva Joan Gamper, on tenim l'Helena Condis amb les novetats prèvies d'aquest partit. Helena, hola, bona tarda.
Què tal? Molt bona tarda.
Doncs res, amb l'objectiu de guanyar el partit de demà per acabar com a mínim segon, tot i que el Barça té alguna possibilitat encara fins i tot de ser primer a l'acabar aquesta fase lliga de la Champions. I pel que fa a les novetats esportives, el més novedós és que Christensen s'ha lesionat, Helena.
Sí, torna Pedri, aquesta és la bona notícia, recuperat del virus intestinal que el va fer ser baixa en l'últim partit contra el València, però s'ha lesionat Christensen i estarà fora 3 setmanes més per problemes al soli de la cama dreta. No té cap relació aquesta lesió amb l'anterior del tendó d'Aquiles, que l'ha tingut 4 mesos fora dels terrenys de joc. Encara no havia pogut reaparèixer, però la notícia en aquest sentit és que arriba en un moment inoportú, perquè una setmana pel tancament de mercat es parlava d'una possible sortida de Christensen, era una opció que ni el propi Flick havia descartat, una opció que permetia generar espai a la massa salarial, però ara sembla que s'esfuma. De totes maneres, Flick ha insistit que està molt content amb la plantilla que té, públicament mai s'ha queixat, tampoc ha demanat reforços, tot i que ens consta que internament sí que ha dit, sí que ha reconegut que l'opció de Rashford el sedueixi molt. Ara bé, si no genera espai a la massa salarial, la cessió de Rashford no podrà ser efectiva. Per tant, ara mateix, a menys d'una setmana perquè tanqui el mercat de fitxatges, es veu bastant difícil que es pugui incorporar algun futbolista i que hi hagi moviments. A més de la baixa de Christensen, tampoc hi seran demà ni Íñigo Martínez ni Dani Olmo.
Molt bé, doncs escoltem a Hansi Flick, que per cert avui a l'entrenament us ha cridat l'atenció la presència d'una pantalla gegant per visualitzar jugades, Helena, que ha semblat novedós, però després Flick ha explicat que no ho era tant, no? Que ja... Ah, no, Valde ho ha explicat, que ja havien fet servir la pantalla en alguna altra ocasió, no?
Sí, ha parlat de la pretemporada. És una pantalla gegant que està instal·lada a una grada del camp d'entrenament, del camp d'entrenament Tito Vilanova, i ha explicat Valde que l'utilitza Hansi Flick durant les sessions per veure vídeos del rival mentre estan entrenant, mentre estan fent exercicis, i també per corregir en directe aspectes mateixos del propi entrenament, aspectes mateixos dels propis futbolistes. Per tant, ens ha creat l'atenció, però pel que ha dit Valde no és la primera vegada i ja l'han instal·lat en pretemporada.
Molt bé, doncs escoltem Flick, que li heu fet la típica pregunta de Champions o Lliga, perquè aquest any... el Barça sembla que està més endollat a la Champions que a la Lliga, o com a mínim pot fer la sensació de que és el títol que podria estar més a prop de guanyar, veient el rendiment en una competició i en una altra, i Flick s'ha posat del costat dels entrenadors que valoren més la Lliga, no? Com per exemple Guardiola o Zidane també ho havia fet en el seu moment.
Sí, això que és l'entrenador que té millor percentatge de victòries en la història de la Champions, Hansi Flick, per damunt de Guardiola, que ara mateix el citaves. Se li ha preguntat en una ocasió per si ell hagués d'apostar tot el seu patrimoni, que veuria més factible apostar perquè el Barça guanyarà la Lliga o la Champions. Ha estat ràpid i ha dit que a un entrenador no se li permet apostar, no se li permet fer aquest tipus de praxis, però, com dius, és dels tècnics que posa en valor la Lliga per sobre de qualsevol altra competició.
Habitualment, per mi, la Lliga és el més important que podem guanyar. Tota la temporada, al final de la temporada, farem balanç i veurem què ha passat. És veritat que hi ha altres competicions com la Supercopa o la Copa del Rei o la Champions. Potser la Champions, doncs, a la darrera conferència de premsa ho he dit, és la competició més difícil de guanyar. No és fàcil guanyar-la. I ho dic perquè hi ha molts bons equips que l'estan disputant i per nosaltres és molt important que demà guanyem aquest partit perquè volem acabar aquesta primera ronda en segona posició.
Guanyem demà, el Barça garanteix aquesta segona plaça, faci el que faci al Liverpool, i ha confirmat Helena que Chesney demà tornarà a ser titular.
Ha dit també que és una de les decisions més difícils que ha hagut de prendre com a entrenador i ha tancat un altre cop més qualsevol debat, ja ho va fer després del partit contra el València, insistint en que és una decisió tècnica i que Chesney serà el porter titular. Recordem que els motius que esgrimia abans d'ahir són que amb el polonès sempre guanyen i que és una qüestió de feeling.
what happens, okay? When I say something good about
que quan dic alguna cosa bona d'en Txec, doncs vol dir que l'Iñaki potser és el més feble, i això no m'agrada. La meva feina
to make the decision.
És de prendre decisions, de decidir qui jugarà, quin porter jugarà. I el Txec és un jugador excel·lent, evidentment, té una molt bona personalitat, però tots dos són grans porters. També amb el meu equip, amb l'equip tècnic, doncs ens hem decidit per en Txec per al partit de demà. Però és el que dic, que els dos són molt bons. En el passat l'Iñaki ho ha fet molt bé i ara, de moment, ho he decidit així. Jo sempre busco el millor per l'equip i així és com ho fem, com ho faig.
Doncs demà Chesney, per jugar contra l'Atalanta, Helena, que és un equip italià, però que juga molt ofensiu, que juga molt a l'atac, un equip molt divertit de veure.
És que el Barça i l'Atalanta, Joan, són els dos equips més golejadors de la competició d'aquesta nova edició de la Champions League. Hi ha molt en joc el Barça. Ja escoltaves a Hansi Flick. Volen quedar segons per evitar el Liverpool, que és líder, ple de victòries, i per assegurar-se la tornada de totes les eliminatòries a casa. I l'Atalanta, ST, també vol aconseguir el bitllet directe a vuitens, que ja té assegurat el Barça. Per tot això, aquest és l'anàlisi que feia Hansi Flick.
Tinc molt de respecte per en Gasperini i la feina que està fent amb l'Atalanta. És increïble. Crec que ja porta més de 8 anys a l'Atalanta i és el que veus que passa quan un club confia en un bon entrenador, i el que han fet en els darrers anys és increïble. Realment m'encanta la manera en què juguen, és única a Europa. I evidentment
they play really good and
juguen molt bé i marquen molts gols, fan molts gols. Tenen molt de coratge i realment haurem de fer molta atenció.
Li he preguntat també pel Camp Nou, per la previsió de les obres, per si havia passejat pel futur nou estadi, i no s'ha atrevit a posar una data de retorn. Diu que ja l'informaran des del club quan sigui el moment. Recordem que fa un mes i mig Flick va dir que esperava tornar al Camp Nou el mes de març. Veu que això és impossible, perquè de fet el club ha demanat la pròrroga fins al 23 d'abril per poder jugar a Montjuïc. Per tant, ja no s'ha volgut mullar més amb dates i espera que l'informin de quan poden tornar a jugar al futur Spotify Camp Nou.
Molt bé, acabem de sentir a Flick desfer-se analogis cap a Gasperini, però Valde Helena no sabia qui era, el tècnic italià.
Ha sigut el moment anecdòtic de la sala de premsa, Joan, perquè anaven molt bé Valde quan un periodista italià li preguntava per l'Atalanta, ha remarcat que van guanyar l'Europa League la passada temporada, però després, en el segon moment de repreguntar-li, en el segon tram de la pregunta, li ha preguntat per Gasperini i Valde s'ha quedat sorprès i
pensava que era un jugador,
no sabia qui era.
Sí.
Ha dit, "¿Quién es ese?" Ha rigut i ha reconegut que desconeixia que era l'entrenador rival de demà.
El que sí tenia clar Valde és que el clàssic, si el podem jugar a casa, millor.
Sí, se li ha preguntat com veuria ell com a futbolista, com veurien dins el vestidor poder jugar el clàssic del 10-11 de maig fora de Barcelona, fora de l'estadi, si el Camp Nou no està acabat i no es pot jugar a Montjuïc. Si sabia alguna cosa del plàssic.
Bueno, la verdad que no estoy muy puesto en ese tema. Al final se habla de clásico, pero quedan muchos meses todavía. Yo me fijo más en partido a partido. Pero bueno, ya cuando llegue esa fecha ya se verá dónde se juega. Ojalá poder jugar en casa. Obviamente un clásico en casa siempre es mejor con nuestra gente. Y si no, pues ya se tendrá que jugar donde se juegue.
Queda clar que ningú sap quan es podrà tornar a jugar al Camp Nou, Joan? O almenys públicament no volen donar dates, ni Flick ni Valde. Un Valde que va aixecar la veu per denunciar insults racistes durant la primera part del Getafe-Barça, inclús li va assenyalar l'àrbitre al sector de la grada del Coliseum d'on provenien abans del descans, i avui també ha tornat a alçar la veu, s'ha mostrat orgullós dels seus orígens i ha demanat a la Lliga que actuï fent fora els responsables d'aquests insults per erradicar la lacra del racisme en el futbol espanyol.
Creo que como hice yo está bien, cuando recibes ese insulto señalar a los que son y que la Lliga actúe, al final yo soy un chico que estos insultos a mí personalmente no me afecta. Yo lo dije ya porque también ya habían pasado en varias ocasiones, pero ya toca un momento que toca decirlo, pero a mí que me llamen negro de no sé qué o lo que sea, al final no me importa. Al final yo soy negro y estoy orgulloso de serlo. Y bueno, lo que me sorprende es como el día del Getafe, que a lo mejor me llaman negro de no sé qué y soy el capitán de ellos, es negro. Entonces esas cosas son las que me sorprenden, pero nada, denunciar los que son y ya está, no hay nada más que decir.
Un balde que també ha parlat d'en Sofati són millors amics dins del vestidor, ha dit que està vivint una situació una mica complicada, però que el veu animat, amb ganes de jugar, de tornar i de demostrar el talent increïble que té. I aquesta setmana, Joan, un cop passi el partit de demà entre el Barça i l'Atalanta, tindrem bones notícies en forma de renovació, ja ho hem anat dient. Pedri, Gavi seran els propers en estampar la seva firma en ampliació de contracte, en principi fins al 2030, amb aquestes clàusules prohibitives que el Barça, ja veurem si fa oficial, de 1.000 milions d'euros.
Molt bé, doncs això ha estat el que ha donat de si la matinada a la ciutat esportiva Joan Gamper. Condis, gràcies.
Adéu, bona tarda.
Nosaltres de seguida estem al Camp Nou.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina reservar tu crucero NCL con hasta 1.800 euros de descuento y recibir todos los extras, como bebidas, restaurantes de especialidades y wifi, desde 149 euros por persona. Consulta condiciones. Porque ese crucero que imaginas, en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Semana del crucero. No es un sueño. Es tu crucero de NCL en Viajes El Corte Inglés.
Ahora en Carglass queremos que mejores tu visión cuando conduces bajo lluvia. Por eso, con la reparación o sustitución de cualquier luna, te aplicamos el tratamiento antilluvia gratis.
Carglass cambia, Carglass repara.
Promoción válida hasta el 8 de febrero. Consulta condiciones en carglass.es.
Este invierno no para de llover.
Sueña con un verano en Grecia y su cielo azul, o con Noruega y su sol de medianoche.
¿Eh?
Con Costa, adelántate al verano. Reserva tus próximas vacaciones con todo incluido hasta el 28 de febrero. Las bebidas y el transporte al puerto de Barcelona o Valencia son gratis. Consulta condiciones en tu agencia o en costacruceros.es. Costa.
Esports. COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Quiero que me dejes entrar.
3:23, anem cap al Camp Nou perquè s'està celebrant allà junta directiva. Allà hi ha el Víctor Navarro. Hola, Víctor, bona tarda.
Bona tarda, Joan. Què tal? Aquí estem al sol ara mateix, que surt, però hi han marxat dos directius i encara segueix la junta. Dos que havien d'agafar l'AVE i marxar a les seves feines.
Molt bé. Recta final, per tant, d'aquesta junta directiva, on Víctor, entre d'altres coses, s'havia de tractar aquesta patata calenta que té la junta directiva del Barça ara mateix, que és on acabarà l'equip la temporada, no? Si podrà tornar al Camp Nou, si podrà seguir jugant a Montjuïc o si haurà d'anar a jugar fora els darrers partits.
Sí, i el que sabem ara, d'última hora d'aquesta junta, és que encara els hi caldrà una reunió amb l'IMAC, amb la constructora del futur estadi. Havien demanat perquè vull que tinguessin tots els informes del calendari, de què els hi queda, de si pel maig estarà al Camp Nou. Doncs cal una reunió més amb l'IMAC. Algun directiu ho veu difícil tenir aquest Camp Nou, i a més hi ha de partidaris de dins de la junta que creuen que el millor aquesta temporada és oblidar-se del Camp Nou, i ja la temporada vinent, recordem, les tres primeres jornades no jugaran al Camp Nou, però a partir de llavors cap al setembre ja sí, tornar al Camp Nou i anar construint la tercera graderia a la vegada. I del que sabem d'aquí és que encara mantenen aquesta opció del Camp Nou a l'espera de la junta, però si no, estan treballant ja paral·lelament en intentar convèncer a BCM, a l'empresa municipal, de que sisplau no acabin de tancar l'U del Rolling Stones, aquest concert que encara no és oficial, que tothom en parla a la ciutat, que seria pel mes de maig-juny, i a veure si poden o evitar almenys les primeres dues setmanes del mes de maig començar a muntar tot el que sigui el concert, i així per l'11 de maig poder disputar el clàssic. Ja veurien què passa amb el partit del Villarreal, o a veure si poden arribar això a un acord amb la productora musical, amb la gent que porta aquest concert, per poder disputar almenys el Camp Nou al mes de maig aquest clàssic. Si no, l'alternativa, doncs sí, el pla C seria, i és el que també contemplen, doncs poder jugar a un altre estadi. Ahir li preguntàvem precisament a Javier Tebas sobre aquesta possibilitat, jugar fora de Montjuïc, del Camp Nou, anar a un altre estadi, fins i tot fora d'Espanya, i Javier Tebas deia això.
Bueno, tendrían que tener la autorización del otro club, que es el Real Madrid, y
estudiar, se estudiaría. Bueno, a nosotros no nos han comunicado nada, también, y sería lo mejor lo mismo que nosotros, lo que he podido leer, y nada más. Habla incluso fuera de España y estas cosas, pero bueno, no sabemos nada. De hecho, si hay un problema que ha pasado en otras veces con otros estadios de fuerza mayor por las obras que hay, siempre se ha jugado equipos fuera de su estadio.
Molt bé, doncs segueix obert el tema i avui, pel que veig, no traurem l'aigua clara tampoc. Víctor Tebas, a més d'aquest tema, va parlar també del tema de la inscripció de Dani Olmo i Pau Víctor, no?
Sí, li van preguntar, sobretot focalitzant en Dani Olmo, el jugador amb més cartell, que juga a la selecció, campió de l'Euro, i de Dani Olmo, el que deia Javier Tebas és que ells ja s'han manifestat, que estan en contra d'aquesta inscripció. De fet, s'espera que pel mes d'abril aquesta resolució, ells han presentat una denúncia, no l'han retirat, i Javier Tebas segueix insistint i creu que aquesta inscripció no seria vàlida, la de Dani Olmo, com va al final concedir el CSD, per la Lliga no és vàlida. Així que Javier Tebas responia això quan li preguntaven per la inscripció d'ara, de moment, la cautelar que ha donat el CSD a Dani Olmo y Pau Víctor.
Bueno, nosotros estamos en contra de su inscripción y estamos recibiendo los recursos que nos corresponden en los organismos que nos corresponden y donde pedimos que nos siga inscrito, lógicamente. Bueno, si nosotros pensábamos que no debía ser inscrito, evidentemente creemos que tenemos posibilidades de que no sea inscrito.
¿Qué tiene usted que decir a todos aquellos clubes que han emitido un comunicado quejándose contra ello?
Pues bueno, que tienen razón. Yo sé lo que si nosotros como Liga estamos planteando los recursos correspondientes, porque creo que no se ha tomado una decisión adecuada a derecho como la que corresponde. En el ámbito del derecho deportivo, cuando un jugador tiene licencia, y en estos momentos Dani Olmo tiene licencia para jugar, no cabe ni la impugnación del partido, aunque después nos puedan dar la razón en los recursos.
Dani Olmo, Víctor, no podrà jugar demà contra l'Atalanta perquè està lesionat, i hi ha una lesió important, un lesionat important també a l'Atalanta, perquè està lesionat Lookman, el seu futbolista estrella.
Sí, que molts dels que ens escoltaran el recordaran de la final de Supercopa, de la final de la Europa League. Lookman no hi és, no hi serà. De fet, ara estan volant, aterraran els propers minuts, abans d'acabar el programa, abans de les 4 de la tarda, aterren a la ciutat comtal. I no viatja Lookman perquè ahir l'entrenament, que van entrenar a la ciutat esportiva de l'Atalanta, a Cingonia, doncs es va lesionar el genoll esquerre, així que no estarà. És el jugador més important, és el pilotador africà, 14 gols i 7 assistències aquesta temporada entre la Serie A i la Champions. No hi serà, tampoc hi seran el central de Costa de Marfil, Odilon Kousounou, espero pronunciar-ho bé, i el davanter italià Gianluca Scamacca, i l'Atalanta, que està en el top 8, ara mateix està en la posició número 7, i el que necessiten com a mínim és un empat demà a Montjuïc, un empat per poder mantenir-se dins d'aquest top 8 i evitar jugar la ronda de play-off. Ara mateix tenen 14 punts, el Barça en té 18, i demà serà un duel que per ells també és molt important, pel Barça segon, però per ells és important per estar dins del top 8 definitiu.
Perfecte, sí, l'Atalanta se l'està jugant encara. Molt bé, Víctor, tanquem comunicacions amb el Camp Nou de moment, si hi ha alguna novetat tornem a connectar. Gràcies.
Gràcies.
Que vagi bé. Ara Oliveros agafa la seva càmera i dispara.
La imatge del dia. La imatge del dia. Gian Piero Gasperini va fer diumenge 67 anys. Cabell blanc, ben tupit. Va estar en dues etapes al Gènova amb un total de 8 temporades. El president genovès li deia Gasperson perquè volia que fos l'Àlex Ferguson del Gènova. Ara està a la novena temporada a Bergamo amb 3 tercers llocs i 2 quarts llocs a la Sèrie A, campió l'any passat de l'Europa League, ara està el 7è a la classificació de la Champions i tercer a la Lliga Italiana. Demà la imatge serà quan Alejandro Valde es trobi als vestidors amb Gasperini i es donguin la mà. Segurament Hansi Flick agafarà a Valde, s'aproparà a Gasperini i li presentarà el míster italià. De fet, avui, a la sala de premsa Flick, la primera resposta 3 minuts després de parlar Valde, s'ha apressurat a destacar el gran Gasperini, ressaltant que portava més de 8 anys al primer equip de l'Atalanta. L'altre dia a Lisboa, tampoc Ferran Torres, per exemple, sabia quin era Álvaro Carreras, lateral esquerre del Benfica. O Bojan, que no tenia idea de quin era Kini. O Marc Overmars, conegut al vestidor com l'Empanao. Era capaç d'estar amb xancletes a la banqueta o animar els seus companys que remuntarien en Copa davant del Figueres. No sabia que era partit únic i estaven eliminats. I més Empanao encara. A Overmars li van sorprendre mirant la part de darrere d'un quadre dels que estaven repartits pel Camp Nou. Ningú sap què volia observar darrere del quadre. Manolo Oliveros, Esports Cope.
Vés a saber, Oli. Marc Overmars, El Empanao. Gràcies, Oli, per la imatge. 3:45. Hem sentit a Tebas fa un moment parlant de la situació de Dani Olmo. De Dani Olmo i de Lamine Yamal va parlar ahir el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. Edu, bona tarda.
Hola, Joan, bona tarda.
Que es va passar pel partidazo després de renovar fins al 2028,
Sí, dues carpetes en clau Barça i content amb aquesta renovació fins al 2028. Luis de la Fuente, protagonista i el partidazo de COPE, amb Juanma Castaño repassant l'actualitat del futbol espanyol i posant en valor el treball del seu staff que l'ha portat a guanyar l'Eurocopa i la Nations League en aquests dos anys que està a la banqueta del combinat nacional. Temes pendents del tècnic espanyol, mai s'ha vist fora durant el procés electoral, es considera un enamorat d'altres col·legues com Hansi Flick o Ancelotti i va defensar la seva decisió de votar a Julian Álvarez i Bellingham com a millors jugadors del món ara fa dos anys. No es va mullar ara si votaria Mbappé o Rafinha i de l'altra estrella de la Lliga sobre Lamine Yamal, a qui molts comparen amb Messi, de la Fuente demana calma.
Primero que Lamine tiene su personalidad, tiene sus condiciones, tiene su capacidad de desarrollar un potencial futbolístico muy importante, pero tiene 17 años y hay que ser muy prudente porque va a tener también épocas de altibajos y los primeros que le van a machacar y que van a ser críticos lo más feroz vais a ser vosotros, pero que sabemos que esto funciona así. Por eso creo que hay que transmitir mucha prudencia, la prudencia y la humildad necesaria para aceptar el halago con normalidad.
Elogis també per la seva gran Eurocopa i el golaç de les semis contra França. Més noms sobre la taula. Carpeta Dani Olmo, la cautelar i la seva inscripció. Diu que va parlar amb ell, sabia que ho estava passant malament i celebra que tot hagi arribat a bon port.
Yo lo que así se lo transmití a Dani y a toda su familia, me alegré muchísimo por él. Yo ahí lo que prioricé fue la persona y el cariño y la relación que yo tengo con Dani Olmo, que es, vuelvo a decir, ya no es un jugador, la relación de entrenador-jugador es casi familia. Y me alegré mucho por él porque sabía que lo estaban pasando muy, muy mal. Entonces, ante esa situación, yo celebro que Dani Olmo pueda seguir jugando al fútbol y que pueda seguir demostrando lo grandísimo futbolista que es.
Ara Espanya no torna a jugar fins al mes de març, als quarts de final de la Nations League contra els Països Baixos. Ja han passat més de 100 dies de l'últim partit contra Suïssa, en total 122 dies, i va fer broma Luis de la Fuente assegurant que no és l'espanyol amb més vacances del món i que ja porta temps estudiant el rival que entrena Ronald Koeman.
Gràcies, Edu.
Abraçada.
Reprenem el fil de la jornada Champions. Barça-Atalanta a Montjuïc. El Real Madrid acabarà demà al camp del Brest. Busquem les novetats del Madrid amb Miguel Ángel Díaz. Miguel Ángel, hola.
¿Qué tal, Joan? Buena tarde desde Guingamp, donde ha llegado el Real Madrid, que mañana cierra esta liguilla inicial enfrentándose al Brest. Un Real Madrid que tiene muy complicado colarse entre los ocho primeros, depende de una múltiple carambola que tiene muy poca probabilidad de producirse. Recordemos que Vinicius estará sancionado para mañana y que Camavinga, al que se le espera para el derbi de la próxima semana, sigue recuperándose de la lesión. Álava ha tenido minutos en los tres últimos partidos, pero en principio debe esperar un poco más, bien contra el Español en Liga el fin de semana o la próxima semana en Copa contra el Leganés, para colarse en el once inicial. Recordemos que el Madrid, ganando, se metería entre los puestos noveno y decimosexto, y eso querría decir que jugaría la vuelta de esa ronda de 16avos en casa, en el Estadio Santiago Bernabéu.
Gràcies, Miguel Ángel. Recordo que l'Atlètic de Madrid tancarà el camp del Salzburg, els de Simeone cinquens, volen acabar entre els vuit primers, el Salzburg està eliminat. I el Girona tanca demà Montilivi contra l'Arsenal, ja també fora de la competició. Albert Díez, Montilivi, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda. De moment amb quatre baixes, sense Miguel, sense Blin, sense Gazzaniga, sense Krejci, i sí amb Pau López, que no vol dir que acabi aquest mercat de fitxatges al Girona com a porter titular. Li hem preguntat a Mitchell sobre la situació de l'equip, dues derrotes seguides en Lliga, perdent una mica de gas respecte a la zona europea, no per punts, sinó per sensacions, i ha dit això.
Preocupado, sí. Y evidentemente hemos hecho cosas, como dices tú, mal, y el juego en muchas situaciones se puede mejorar. Entonces, eso sí me preocupa, porque cuando tú vas con un estilo y no se impone, la responsabilidad del entrenador es darle la vuelta a eso para que los jugadores puedan competir con lo que tú les estás diciendo, porque cuando se encuentran otra cosa en el terreno de juego, ahí entran las dudas, y esas dudas las tengo que quitar yo.
Parlant del mercat de fitxatges, sembla que Selvi, que ja ha jugat uns quants partits aquesta temporada amb el primer equip del Girona, acaba contracte aquest estiu, de moment no vol renovar i sembla que serà traspassat a l'Almeria. Però arribarà algú o no? Respon Mitchell.
no sé, si viene alguien, lo he dicho aquí muchas veces, tiene que ser para crecer el club, no por la inmediatez de ahora de haber perdido tres partidos. Que para mí esta plantilla tiene mucho nivel y que es mi responsabilidad sacar el máximo de todos los jugadores. Si no soy capaz, no quiere decir que no haya talento. Y eso es un poco donde estamos ahora. Tengo que sacar mucho más rendimiento de esta plantilla.
I després va llori el rock and roll de la roda de premsa, que jo crec que per molts tapa el que és la prèvia d'un gran partit de futbol on està absolutament tot venut i és el comiat del Girona a la Lliga de Campions davant l'Arsenal. El duel dialèctic entre l'entrenador del Girona, Mitchell, i Martín Presa. Avui toma 3, després del que es va viure a Vallecas. Parla Mitchell.
Él, cuando yo era entrenador del Rayo, sí me dijo que yo no sabía parar los partidos ni jugar los últimos minutos. Eso me lo dijo a mí personalmente, por eso lo dije. Y como sé que Íñigo no lo hace con gusto, y luego lo dije en catalán, lo dije en castellano, y lo puedo decir en vallecano, pero puede que el vallecano él sí que no lo entienda, porque lleva muchos años ahí y no tiene ese sentimiento de pertenencia. Debería meterse más en Vallecas y saber lo que piensa la gente de Vallecas.
Pam! Vaya batalla es portan aquests dos, Albert. Aquí hi ha rencilles que venen de lluny,
Sí, és una obvietat. També t'he de dir que el meló el va obrir Mitchell i que si a ell, que li agrada i ho gestiona bé, vol que es parli d'aquest Girona-Arsenal, esperarà menys, en alguns llocs poc.
Sí, sí. En fi, doncs, acabar bé la Champions. Albert, demà contra l'Arsenal, que ja tenim per aquí els anglesos, o encara no han arribat?
No, arriben aquesta tarda, 6:45, i a partir de les 7, aquí a la sala de premsa de Montilivi, sentirem, entre altres, a Miquel Arteta.
Albert, gràcies, que vagi molt bé.
Gràcies, Batllori, abraçada.
3:37, així es presenta la última jornada de la fase Lliga de la Champions. Demà ho podreu viure tot, aquests 18 partits alhora al Tiempo de Juego de la Copa. I de seguida aquí, el debat amb l'Emilio i el Tomàs. Vaya parella.
Cuando se trata de hacer un envío a un cliente, lo queremos para ya. Reduzca el plazo de entrega a sus clientes con Libra Logistic, servicio urgente de transporte. El mejor servicio con Alemania y 14 países más para envíos paletizados. Y también ADR hasta 5 toneladas o 2,5 metros lineales. Libra Logistic, salidas y llegadas diarias. Su transporte es seguro, rápido y de confianza. LibraLogistic.com. 15 años reduciendo los plazos de entrega.
Sí, 38, obrim el debat amb Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio.
¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estamos?
Molt bé, bona tarda. I amb el Tomàs Guas. Hola, Tomàs.
Hola, guapo. Has vingut molt bé això del Mitchell, perquè havia llegit així de cop i digo, se lo he dicho en catalán, en castellano y en valenciano.
Sí, no, en vallecano.
Coño, valencià. No, sí. vallecano. Jo pensava això de valenciano, que també sap valencià, que és una cosa de molt.
Vaya batalla es porten aquests dos, Vaya enganxadeta,
Sí, hombre, aquí... Sí, això no venia, ja venia carregat de temps enrere i al final del partit és el que és, i bueno, sí. Aquest president és un tipus peculiar,
Totalment, sí.
Sí, es pinta allà i, bueno, queda pancarta que el hijo de la, el nieto de la senyora no sé cuántos, pues la vaca se va i s'encabrona, bueno.
Sí. Esteu preparats per viure demà aquesta jornada, Emilio, con 18 partidos a la vez? Esto puede ser una locura,
Bueno, yo ahora lo estaba pensando. Es volver a la radio antigua, ¿no?
Pues mucho más, porque una jornada unificada de liga son 8 o 9 partidos, pero mañana bueno, es que son 18.
Pero no. A ver, yo no me refiero tanto a la cantidad como al ritmo, como a los goles, como a ir cantando, ¿me entiendes? O sea, yo encuentro que hace, no lo sé, pero yo creo que hace muchísimos años que no se vivia una cosa así,
Sí. No, pinta divertit, Tomàs, serà divertit, Jo tinc ganes,
Hombre, és el més novedós d'aquesta fórmula nova, que clar, jo veure un partit, com vam veure el Barça-Bayern, i no hi ha Bayern-Barça o Liverpool-Madrid, bueno, però aquest, sí, home, que això és una cosa tremenda, que vés a saber si no viurem alguna cosa molt, molt fotuda, no? Perquè realment aquí el que s'equivoqui, no crec que el City caigui a casa seva,
no, ni passi coses estranyes, a veure els PSGs i tot això, però home, la cosa té aquesta gràcia, com dieu, que és la ràdio de antes, sí, sí.
Sí, bueno, aquí, claro, lo gordo, Emilio, a ver, el Barça está entre los 8 primeros, puede ser segundo, puede ser primero según cómo, puede perder alguna posición, el Atlético de Madrid pinta que en teoría tiene que estar también entre los 8 primeros, el Madrid tiene prácticamente imposible meterse en el top 8, y bueno, el Girona está fuera, y la gracia es un poco esa, ¿no? Por abajo, pues bueno, PSG que se lo tiene que asegurar y sobre todo el City, que no puede equivocarse.
Bueno, a ver, estamos en la misma conversación de siempre, ¿no? Que es, esto es fútbol, ¿eh? O sea, en cualquier otro deporte no le daríamos demasiadas vueltas a esto. O sea, esto es fútbol. Puede pasar absolutamente todo. Y tal y como pronostica o intuye Tomás, es evidente que va a pasar algo. Y cuando digo que va a pasar algo es que va a caer algún pez gordo, que vamos a tener incluso sospechas de amaño, o sea, gente con... es una noche de transistores también en los banquillos y todo esto, ¿eh?
Sí.
Porque yo no sé si hay gente haciendo los cálculos, que deben ser la releche, los cálculos que hay que hacer, porque claro, son goles a favor, puntos, pero ahí habrá... cada equipo tendrá alguien, algún scouter, que dicen ellos, sí. Scouting o como se dice eso, ahí con las averiguaciones, si nos interesa empatar, si interesa meter un gol más. Yo creo que sí, en ese sentido... va a haber mucho ruido, ¿eh?
Ara és complicat, Tomàs, perquè hi ha tants partits en joc, és complexa, eh?
Sí, no, però si et serveix, hi ha un tio aquí, amic meu, molt merengón, que diu: si gana el Madrid, tenemos posibilidades de que toque City o PSG y luego Liverpool o Barcelona. Y si perdemos Celtic o Brujas y luego Inter o Atlético de Madrid.
Clar, llavors, que no ens estranyi si perd el Madrid demà, no?
És a dir, tu mateix, no, clar, al final dius, sí que hi ha una cosa que si jo tu, i penso que és veritat, que si has de ser campió has de parar tots, però és allò que diem, oi, un momentito, patar la palante i al mes d'abril ja en parlarem, no? És que és el que diem, escolta, és el Liverpool o Barça, si has passat City o PSG, coño, és que això és sempre que la Copa Europa sigui d'ells sols, no?
Clar, és que aquests dos grans quedaran per la zona baixa, si és que es classifica el City.
Clar,
el PSG, per exemple, Emilio, i el Stuttgart, que s'enfrenten, empatando, se meten los dos. És un partit d'aquells que si no empaten són tontos.
Claro, por eso te digo que, a ver, no es que nunca se puede demostrar, evidentemente estas cosas, pero resulta que hoy, ahora, a las 4:45, estamos hablando de esto, y mañana por la noche a las 11 se produce. Vaya hombre, qué casualidad,
sí.
¿Entiendes? Y sobre todo, por ejemplo, ya no te digo en el tema del Stuttgart, que es un gran éxito, en el tema del PSG, que ha estado fuera la mitad de la Champions.
Sí, sí.
¿Me entiendes? Sí. O sea que, no, yo creo que... a ver, tiene el formato tiene sus qué, y sobre todo, es imposible, absolutamente imposible, que los tíos que lo pensaron, pensaran que llegaríamos a esta última jornada y que habían auténticos monstruos, auténticos mil millonarios, con la posibilidad cierta, más o menos grande, con más o menos números o porcentaje, de quedar fuera de la Champions en el mes de enero.
No. És que, clar, tinc Tomàs la classificació aquí davant, i és que està el Manchester City fora ara mateix, està en el lloc 25, això
sí.
És el que més crida l'atenció de tota la classificació, sens dubte, clar.
I que crec que el Brujas es juga a passar.
El Brujas es juga a passar, sí, sí, pues, sí, sí, no ho té garantit.
Clar, que és que dius, escolta, suposo que de 10 vegades guanya el City 8.
Sí, sí.
O no, però si com toqui aquesta, buenas tardes i fins demà. Aquí de Honraus jo només he vist una vegada que hi era jo a Sarrià, que el València és campió, perquè el Barça i l'Atleti de Madrid van empatar el Manzanares a un, i el que guanyava les dues era campió. Va ser a l'últim moment d'honradès del futbol mundial.
Sí, sí. En fi, a veure què passa demà. I un altre tema que volia tocar és el tema de la porteria del Barça, Emilio, que ara sembla que, bé, després de sentir a Flick, evidentment Chesney s'ha convertit en el porter titular del Barça.
Bueno, mira, no sé, ahora iba a decir, aquí hemos venido a hablar de mi libro, ¿no? Pero no sé si me has leído hoy, pero yo que fui el primero, creo, en sacar el tema este, que me parecía esperpéntico y sorprendente, te voy a decir una cosa. O sea, yo cuando hace 4 o 5 días dije, esto no me parece correcto, mis mejores amigos culés me escribieron WhatsApps diciendo, oye, pero mira, que a este tío no se le toca, que Flick es lo único que tenemos que... O sea, es decir, no se le puede ni preguntar. O sea, y además pregunta y dice, me da igual, o sea, no lo pienso contar. A mí me parece, de verdad, en serio, me parece muy, muy grave, ¿eh? O sea, a mí me parece que es que mañana es titular de la Champions un tío que hace 4 meses estaba matándose a cervezas y fumando en Málaga, ¿me entiendes? Entonces, me parece un desprecio, digamos, una falta de valoración de un chaval que lo ha dado todo por el Barça, que ha nacido, que se ha crecido, que se ha hecho portero y que no ha hecho nada para perder esa titularidad tremenda, lo siento mucho. Ahora, no se puede decir porque es Fritz, es un equipo que tenemos, no podemos.
Le podremos criticar las decisiones alguna, ¿no? Emilio, yo creo que está haciendo, casi todo lo está haciendo bien, pero si toma alguna decisión que creemos cuestionable, se le podrá criticar también, ¿no? No pasa nada.
Bueno, no, en este, repito, Joan, en este sentido, no. O sea, yo al menos he recibido de mis 10 mejores amigos, de mis 10 mejores culés, una crítica tremenda.
Bueno.
Lo cual me parece esperpético. Y después también voy a decir otra cosa, ¿vale? Que es, hemos llegado a esta fecha de enero, ¿vale? Y el Barça hubiera ganado y hubiera empatado y hubiera perdido, yo creo, ¿eh?, los mismos partidos con Ter Stegen, con el Tec este y con Iñaki La Peña. Por lo tanto, no sé por qué Iñaki Peña no és el porter del Barça.
Sí, el tema, Tomàs, és aquest, no? que ens preguntem. Jo també em pregunto per què ha fet el canvi. Els entrenadors són els que veuen els futbolistes cada dia i són els que tenen més elements de judici per prendre decisions. Però veient els partits, és que Iñaki Peña no ha fet res per deixar d'ocupar la porteria del Barça. No ha fet res malament. I en canvi, Chesney, els 3 o 4 partits que ha jugat últimament, deixa dubtes en algunes intervencions.
No, hombre, es que l'Emilio, això que explica, que va escriure, llavors, diga, ¿qué ha hecho este chico? Arribar tard 2 vegades a 2 charles tècniques. Home, no està bé. No està bé.
Un dia i el va castigar.
Un dia. Sí. Bueno, diu, escolti'm una cosa, què passa, xato? Que has tenido un apretón? Bueno, tira para adelante. Ara, al final és aquesta cosa que el futbol és tan sumament estrany, que 45.000 tècnicos, totes les tecnificacions, totes les collonades, i com diu l'Emilio, juga un porter mig jubilat, oia, con todo el respeto del mundo, que ha sigut un gran porter i seria sento. Ara, és que tu dius, la final de la Champions de l'any passat no la juga l'únic rei, que va ser el porter que va parar al City als penals i que va ser el que importantíssim en la classificació del Madrid. Està el bueno, coño, el que està bé, juga aquest. Y campeón de Europa. Llavors, a mí me sembla que es una mica de què más ha hecho este chico. A lo mejor no me ha fet això, o yo qué sé, o ha robat 3 chocolatines, yo qué sé.
Y después hay otra cosa, Joan Tomàs, que es, yo creo que efectivamente los entrenadores tienen que tomar decisiones, pero sobre todo los entrenadores tienen que tomar decisiones en beneficio del equipo. O sea, es decir, tú no puedes por castigar a alguien, castigar al equipo. A mí eso me parece, quiero decirte, una imprudencia tremenda. Ahora, ¿le va a salir bien? Pues probablemente sí, pero yo tengo la sensación, mi impresión, es que Flick ya tenía ganas de poner a Tec y de olvidarse de Peña. Tenía la sensación. Porque, repito, cuando tú tienes que tomar esa decisión, te tienes que cargar de razones. Y Flick, si se ha cargado de razones, no las ha explicado. Sí, sí. ¿Vale? Con lo cual, simplemente me parece mal.
Molt bé. Senyors, ho deixarem aquí de moment. Emilio, Tomàs, gràcies i a gaudir de la jornada de demà.
A tu, rei.
Que vagi molt bé.
Hasta luego.
Molt bé. Adéu, seguim.
Tiempo de juego. El número 1 de l'esport.
El Barça, arrasador amb gols, vol la millor posició a la Champions per encarar els vuitens. I ho continuem vivint amb la passió del millor equip de la ràdio.
Hola, soy Pedri. Escucha los partidos del Barça con Paco, Poli y Elena en el Tiempo de Juego de la Copa.
Tiempo de Juego. Aquest dimecres, des de l'Estadi Olímpic Lluís Company, Barça, Atalanta.
Manolo Oliveros, Joan Batllori,
Víctor Navarro.
Tiempo de Juego. Paco González, Manolo Lama y el millor equip de la ràdio esportiva.
Esports. Cope Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
10 minuts i arribem a les 4 de la tarda. Abordem la informació de l'Espanyol, avui amb el Juan Arias. Hola, Juan, bona tarda.
Què tal, Batllori? Bona tarda.
Que s'ha fet oficial aquest matí la sortida del club de Cardona.
Sí, el delantero Irving Cardona ha rescindido el medio año de contrato que le quedaba, por lo que el francés regresa a Salzburgo, su club de origen, pero que casi al instante le ha vuelto a ceder al Saint-Étienne, donde había jugado la pasada temporada. Sus números como perico, muy pobres. Ha jugado 16 partidos de liga de 21 posibles, 5 veces titular y solo ha marcado un gol. Es el tercer jugador que sale después de Unubar y Salvi.
Sí, ha passat Cardona sense pena ni glòria a part l'Espanyol. Paral·lelament, Juan, l'equip s'ha entrenat preparant el partit de dissabte, la visita del Real Madrid a l'estadi de Cornellà al Prat. Amb quines novetats?
La única baja segura és la de Grajera. Ja se sabia que hasta que lleguemos al mes de febrero no serà alta, mientras que acaba de comunicar el club que Oliván es duda por una lesión en el isquiotibial izquierdo. Si no juega finalmente Oliván, será Carlos Romero quien ocupe el lateral zurdo. Precisamente hoy ha hablado de ese encuentro Carlos Romero.
Es un mes muy difícil, ¿no? Que nos tocan todos los grandes. Ahora viene el Madrid, es uno de los mejores del mundo y bueno, al final estos partidos tienes que salir a morir, que competir, que pelear cada balón y sabemos que las que tengamos hay que aprovecharlas y con nuestra gente intentar llevarnos los 3 puntos.
Tras el Real Madrid español, Español-Real Madrid se enfrentará al equipo perico, la Real Sociedad, Athletic de Bilbao y a la vez para cerrar el mes de febrero, donde se verá si el Español tendrá que mirar para arriba o para abajo.
Hicimos como un tipo de conjura, ¿no? De todos, con los fichajes, con los nuevos y la verdad es que estamos seguros de que vamos a conseguir el objetivo, estamos trabajando en ello cada día, no miramos más allá del partido del finde y creo que estamos convencidos de que lo vamos a conseguir.
Mañana más, nueva sesión de entrenamiento preparando el partido frente al Real Madrid.
3:51 de la tarda, fins aquí al futbol, de seguida a plana poliesportiva, avui amb bàsquet i amb handbol.
Hay quien lo cuenta
y quien te hace entenderlo todo.
Y esa sorpresa es la subida repentina del transporte público después de que el gobierno tuviera su Waterloo en el Congreso de los Diputados. ¿Qué es lo que pasó ayer? Meto en un decreto 1000 iniciativas diferentes, de tal manera que para que salga lo urgente en materia social, tienes que tragar también. Si no tragas, te culpo a ti.
De lunes a viernes, desde las 6 de la mañana, Herrera en COPE con Carlos Herrera.
Lo escuchas, lo entiendes.
Ay, Paloma, veo un rayito de sol y me entra un mono de vacas.
¿Mono de vacas?
No, esas no, estas.
Ay, pues yo me fui con Halcón Viajes, que es súper cómodo y fácil.
Más de 50 años y millones de viajeros hacen que sepamos las vacas que necesitas. Quítate el mono de vacas con hasta 1000 euros de descuento por reserva. Halcón Viajes, sabemos de viajeros.
Estoy confundido. A veces siento que soy inquilino y otras que soy propietario. Incluso a veces no sé si soy un tipo directo o directamente solo un tipo.
Pues no le des más vueltas. En Línea Directa tienes un seguro de hogar que se adecua a tus necesidades, seas propietario o seas inquilino, tengas piso o un chalet. Lo único que importa es que en todos los casos siempre estés tranquilo y bien protegido. Cámbiate y te bajamos el precio de tu seguro de hogar sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Mire, escuche esto.
Entonces, si alguien intenta entrar, ¿salta la alarma?
Exacto, porque con estos sensores que hemos instalado, protegemos todos los puntos de acceso.
Qué bien, aunque a mí sobre todo me preocupa la puerta, que a la del tercero le entraron por ahí.
No se preocupe. Nuestra alarma tiene cerradura inteligente y podemos detectar al intruso antes de que entre.
Protege tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct y llévate la cerradura inteligente gratis. Llama ahora al 900-666-777.
Iván, hijo, no eres constante. Primero un año haciendo surf, luego una compañía de teatro errante. ¿Ahora un refugio de animales?
Por eso necesito un Berlingo, para que se adapte a cualquier actividad.
Con maletero de hasta 4.000 litros, tu Berlingo térmico o eléctrico se adapta a ti desde 25.300 euros. Ya en tu concesionario. Consulta citroen.es.
Apasionados de la historia y los viajes, es el momento de descubrir Egipto como nunca, el viaje que estabas esperando. Explora las pirámides, navega el Nilo y disfruta de lujosos resorts. Historia y sofisticación te esperan en un destino fascinante. Reserva y disfruta tu próxima aventura con Viajes El Corte Inglés en colaboración con la Autoridad de Turismo de Egipto. Experimenta Egipto con Viajes El Corte Inglés.
Parlem ara de bàsquet a Esports Cope. José Luis Gil, bona tarda.
Què hi ha, Batllori? Bona tarda.
Era un secret a veus. S'ha confirmat, s'ha fet oficial que la Final Four de l'Eurolliga es disputarà a Abu Dhabi.
Sí, territori europeu per excel·lència, sí. Que serà l'escenari d'aquesta Final Four de l'Eurolliga entre el 26
23, millor dit, i el 25 de maig. Amb l'Etihad Arena com el pavelló escenari, un pavelló que té una capacitat de 12.000 espectadors i que coronarà el nou campió d'Europa. L'argument econòmic que s'acaba emportant, ja se sabia, però s'acaba emportant la Final Four per primera vegada fora d'Europa. I és que els senyors de l'Emirat d'Abu Dhabi han posat sobre la taula 25 milions d'euros, una oferta pràcticament irrebutjable, molt superior a d'altres ofertes que hi havia dintre el continent europeu, en una decisió que, això sí, en el seu moment només va tenir l'oposició de l'Olympiacos i del Real Madrid.
I avui juga el Manresa, partit de Champions.
Sí, arrenca per l'equip del Bages la segona fase de la Champions FIBA. Són quatre grups de quatre, juguen una lligueta i passen a quarts de final els dos primers de cada grup. Primer visitant del Nou Congost a 3 de 9 de la nit, el Pekinspor Turk, equip que ve de la fase prèvia, on va haver d'eliminar en un playoff a 3 partits el Hapoel Holon. Analitza el partit i el rival, el jugador Àlex Reyes.
Después de un partido en Valencia, donde por momentos no fuimos el equipo que buscamos ser, queremos un poco reencontrar esa manera de jugar aquí en casa. Y como dices, la idea de hacer lo mejor posible. Principalmente dos focos, Van Beek y Tairi. Luego pues con referentes interiores, Echenique con pasado en ACB. Pero más allá de lo que hagan ellos, creo que tenemos que centrarnos en lo nuestro, tener en cuenta que será un rival que ya en esta fase, en este nivel, nos va a poner las cosas complicadas si no jugamos como queremos.
Tenerife i Reggiana són els equips que completen el grup del Baxi Manresa en un partit, el d'avui, on Diego Campo té tot el roster disponible.
I acabarem amb un apunt d'handbol, Juan, que arrenquen els quarts de final del Mundial, ja sense els hispanos, sense la selecció espanyola. Avui tenim els dos primers partits, bons partits, Croàcia-Hongria i França-Egipte.
Sí, i en ausència de los hispanos aún quedan jugadores de la Liga Española a quien seguir. Concretamente hay 5 azulgranas todavía en liza: Nielsen, Men, Richardson, Frade y Tiagus Petrus. A las 6 de la tarde, primer partido de esta ronda, Hungría-Croacia, sin representación azulgrana. Y a las 9, Francia-Egipto, con Dikamen y Melvin Richardson en el conjunto galo. Para mañana quedan el resto de encuentros de cuartos: Dinamarca-Brasil, con el portero Nielsen, el equipo escandinavo, y Tiagus Petrus con los suramericanos, que por primera vez, por cierto, llegan a cuartos de final en un Mundial. Cierran esta eliminatoria el Portugal-Alemania, con Luis Frade en el equipo luso. Las semifinales se jugarán el jueves y el viernes, y la final el domingo.
Gracias, Juan.
Que vaya bien.
Superstar. Bueno, lo de Valde y Gasperini ya lo habéis exprimido mucho en la sección, ya, y lo del empanado, etcétera, etcétera, pero es que...
El empanado Overmars,
bueno, sí, échale un galgo a Overmars, a la cuenta corriente de Overmars, mejor dicho. Pero es que había más, porque a renglón seguido del episodio Valde-Gasperini pasa esto.
Hola, Alejandro, aquí delante. Emiliano Méndez para Caliente TV. Me surgió la duda en relación
Si os plau, silenci.
Era normal que hubiera alguna sonrisilla.
Caliente TV.
Nos hemos puesto a investigar, evidentemente, una cosa así, había que meter la cuchara.
I amb què t'has trobat?
M'he trobat amb l'autopresentació de Caliente TV. ¿Qué es Caliente TV?
En México llegó una nueva opción en la televisión por cable e internet centrado en el entretenimiento deportivo, Caliente TV. Esta señal, desarrollada y producida por la casa de apuestas Caliente.mx, ofrece una variedad de programación en vivo que incluye análisis deportivo, entretenimiento y transmisión de eventos. Caliente se comprometió en reinventar la cobertura deportiva, alejándose de los enfoques tradicionales y narrando las historias del deporte de manera orgánica.
Fan la Lliga Mexicana de manera orgànica. Fan la Lliga Mexicana, la Lliga Mexicana femenina, fan partits de la Lliga Francesa. No hemos encontrado más material susceptible de adultos. Potser si ens donem d'alta al cable, ves a saber lo que...
Han dicho algo de X.
MX es México en el argot. Va, última hora. Última mala hora. Época para Javier Tebas. La Audiencia Provincial de Madrid rechaza la petición de la Liga de enviar a la Audiencia Nacional el caso Rubiales-Piqué, Supercopa en Aràbia Saudí, i per ser els majors de la Volta ciclista,
retran homenatge als pobles afectats per la Dana. Seran uns mallots serigrafiats amb totes les poblacions afectades per la Dana de València.
Magnífic. Acabarem actualitzant les enquestes. En clau Barça, voteu pel millor jugador de la temporada fins al moment. I amb el 15% dels vots guanya Rafinha, 70%, Pedri, 13%, Lewandowski, 2%. En clau Girona, Estuani va ser titular per obrir la Champions. També hauria de ser-ho demà. Esteu votant que sí al 82%, que no al 18%. En clau espanyol, quin fitxatge serà més important? Aposteu per Urco al 7%, la majoria per Roberto, 81%, per Pablo Ramon al 12%. Arribem a les 4 de la tarda. Seguiu a la COPE, a Esports COPE. Estem pendents de tot.